Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar amb David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Bolajosan, el qui us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, 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 més feliç. Avui parlarem amb Ferran Garrido, director de la residència Sanitas Mayores de Sagrada Família, i amb Cristina Vallès, una col·laboradora molt especial, coach espiritual. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem aquí, a És gran ser gran. Bona tarda, senyora Anna.
Bona tarda, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidencias. I abans d'un tema del dia que està superinteressant, perquè l'Anna m'ha passat la xuleta, el Consell de Salut.
Quan passes dels 65 anys, pots esperar patir problemes relacionats amb l'edat o pots avançar-te i apostar per la prevenció. Seguir els consells del teu metge i revisar periòdicament la teva visió i audició són els millors consells. Gairebé totes les afeccions agafades a temps poden ser tractades i evolucionen millor.
I ara el tema del dia, Anna, quina sorpresa, quina grata sorpresa ens tens preparada?
Ja saps que jo de tant en tant tinc m'agrada molt llegir i algun llibre pues, m'impacta més. Llavors doncs he decidit agafar trossets d'aquest llibre perquè m'ha impactat molt i m'ha agradat molt.
Quin llibre és?
El senyor es diu Eddie Jacu i es diu El hombre más feliz del mundo. Imagina't. És un nom que ja impacta.
Sí. La capçalera impacta.
Doncs deixa'm explicar-te una mica. El senyor Eddie va néixer el 1920 a Leipzig, a Alemanya. I ha mort aquest passat mes d'octubre, fa escassament 5 mesos, amb 101 anys i a Sydney. S'ha anat a l'altra punta del món. Imagina't. Deixa'm explicar-te una mica d'aquest senyor. Va estudiar enginyeria mecànica i durant la Segona Guerra Mundial va ser arrestat pels nazis. I va estar en diversos camps de concentració, entre ells amb els d'Auschwitz. Després va ser rescatat per uns soldats americans, només pesava 28 quilos i tenia 22 anys, imagina't. I des d'allà pues, va fer un periple, va anar a Bèlgica, va conèixer la seva dona Flore a Bèlgica i van emigrar a Austràlia el 1950, on ha viscut fins ara. I llavors doncs, havia pensat avui pues, fer un parell de les reflexions que ens diu perquè m'ha encantat i vaig a llegir-vos algunes coses d'aquest llibre. Diu, he vivido un siglo y sé lo que significa ver el diablo cara a cara. He sido testigo de los actos más execrables del género humano, de los horrores de los campos de exterminio, del empeño de los nazis por exterminar a todo mi pueblo. Pero ahora, això ho deia amb 99 anys, amb una xerrada que va fer amb un TED Talk, que el podeu veure per YouTube, deia, ahora me considero el hombre más feliz del mundo. Durante mi larga existencia he aprendido esta. La vida puede ser hermosa si haces que lo sea. Oi que és maco?
Espectacular.
I llavors, en aquest llibre t'explica la seva història, no? I diu que té parts tristes, de gran amargura i gran sufrimiento, però en definitiva és una història feliç, perquè la felicitat, fixa-t'hi el que diu, és una elecció que depèn de ti.
El que estigui interessat en aquest llibre, jo l'he estat buscant mentre l'Anna està fent aquest comentari i surt directament,
És fàcil de trobar. Anem a un parell de cosetes més. Al cabo de dos dies d'entrar, dice, estuvo en Auschwitz, i al cabo de dos dies d'entrar li vaig preguntar a l'oficial de la SS on s'havia anat el meu pare i la meva mare. Y el Sivas di, me agarró y me dijo, ¿ves ese humo? Ahí es donde ha ido tu padre y tu madre, a las cámaras de gas y al crematorio. Mi pobre madre, mi pobre padre, no tuve la oportunidad de despedirme de mi querida madre y la he echado de menos todos y cada uno de los días de mi vida. Se ha ido, la habían asesinado, me la habían robado. No paso un solo día sin pensar que daría todo lo que tengo con tal de volver a verla una sola vez. No había arribat als 50 anys, la seva mare. I saps el que deia quan anava a fer discursos a diferents llocs? Deia, si hoy se te presenta la ocasión, por favor, ve a tu casa y dile a tu madre lo mucho que la quieres. Hazlo por tu madre y hazlo por mí, Eddie, que no pude decírselo a la mía.
Els nostres oients no estan veient a l'Anna, però s'està emocionant i ens està ficant pell de gallina a tots. No solament a l'Anna, a mi i al David, que el tenim en el sonido.
I l'últim diu, sobretot és, per acabar només diu, yo no odio a nadie, el odio es una enfermedad, puede destrozar a tu enemigo, pero te consume a ti en el proceso. Per tant, el que deia és, sobretot, intentar ser felices. Si tienes salud y eres feliz, eres el hombre más millonario de este mundo.
Pues moltes gràcies, Anna.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
I ara, Anna, quina és l'entrevista que ens tens preparada?
Pues una entrevista que m'agrada molt perquè parlarem amb el Ferran Garrido, que és el director de Sanitas Mayores de Sagrada Família aquí a Barcelona. I amb ell està també un senyor que viu a la residència, es diu en Francesc Pascual, i que té 90 anys. Wow. Llavors parlarem amb els dos. Començo dient hola al Ferran. Hola, Ferran.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal tot?
Molt bé, molt bé. Aquí estem esperant la vostra trucada per xerrar una mica.
Donar-vos les gràcies a tots dos, sobretot al Francesc, que ja sé que estava dubtat, que dubtava una mica, i me n'alegro molt de que finalment s'hagi animat i vam parlar fa un parell de dies dient que sí, que s'animava a fer-ho,
sí,
i
sí,
aquí
sí,
estem.
Sí, aquí al meu costat el tinc.
Perfecte. Ferran, primer unes preguntes a tu. Volia que ens expliquessis una mica on està ubicada la residència, com és el barri, des de quan existeix, que ens expliquis una mica en si la vostra residència.
Perfecte. No, la residència Sagrada Família, bueno, està ubicada, com el propi nom indica, al barri de la Sagrada Família de Barcelona, que bueno, és una zona prou cèntrica i bueno, amb una, diguem que amb un percentatge de població de gent gran prou elevat, amb la qual cosa, pues, bueno, la veritat és que la ubicació en aquest sentit ens acompanya. És un centre que ocupa tot un edifici, que té pues, uns 15 anys d'antiguitat, aproximadament, i que està dedicat íntegrament a la tasca de residència.
Quantes places teniu actualment?
Places de residència, sí. 48. Som també centre de dia i tenim 20 places de centre de dia.
Molt bé. I les teniu totes ocupades?
No, en centre de dia, bueno, per temes de, sabeu, tot el tema de la pandèmia, pues, bueno, tenim, la veritat és que tenim prou disponibilitat, perquè després hem estat tancats durant molt de temps al servei de centre de dia, però ara hem reobert i ja tenim alguna plaça ocupada, però tenim prou disponibilitat. I en el que respecta a residència, pues, bueno, de les 148 places en tenim al voltant de 130 ocupades. Vull dir que encara tenim cert marge de maniobra.
Val, molt bé. Llavors, explica'm una mica com us han canviat les activitats des que teniu la pandèmia, una mica l'abans i l'ara. I ara que estem tornant a canviar les coses, com ho veieu?
Bueno, la veritat és que han sigut dos anys molt, molt complicats a aquest nivell, perquè evidentment el tema de la pandèmia ho va canviar tot. Durant molt de temps, doncs, bueno, pràcticament vàrem estar tancats a visites, vàrem estar amb tema de grups bombolla, la possibilitat de moviment dels residents també era molt reduïda, La veritat és que ha sigut uns mesos molt, molt complicats. Ara, a poc, sembla que el tema va tornant a la normalitat, les restriccions cada vegada són menys, toquem fusta perquè el tema no es torni a complicar, però bueno, la veritat és que l'entrevista la realitzem en un moment en el que les perspectives sembla que són prou bones i hi ha una certa normalitat. Hem reemprès bàsicament totes les activitats, els clients poden, els residents poden bàsicament deambular sense cap limitació dintre de la residència, poden sortir, poden rebre visites, vull dir que és prou, ara mateix la situació està prou normalitzada.
Perfecte, poden sortir perfectament, poden,
sí.
Poden rebre els familiars poden venir, però si volen sortir a passejar poden sortir per fora una altra vegada sense problemes.
Totalment.
Ideal, això és que és tornar una mica a la normalitat que s'agraeix molt, eh?
Mm-hmm.
Molt bé, creus que podríem parlar també amb el Francesc, que ens agradaria poder compartir amb ell, que ens expliqui també...
I tant, te'l passo ara mateix.
Perfecte, gràcies Ferran, després et torno a parlar amb tu.
Hola, bona tarda.
Hola Francesc, bona tarda, què tal tot?
Bé, molt bé, aquí amb ell la mar de bé esperant la vostra trucada, eh?
Molt bé, Francesc. Jo el que volia és perquè et sentin els nostres oients, és explicar una mica, pues, això, quants anys tens?
Mira, en tinc 89.
89, molt
sí,
bé.
O sigui que l'octubre faig 90.
Aquest octubre fas 90, molt bé.
Sí, sí.
Carai. I després el que m'agradaria saber també que ens per compartir és la teva, el teu amor a l'òpera i a la muntanya, que ens expliquis una mica les dues coses.
Per mi era molt important la muntanya, que és on va conèixer la meva dona,
molt bé.
I després l'òpera perquè vaig tenir 20 anys abonament al Liceu. I bueno, i sempre, inclús quan vaig venir aquí, amb l'encarregat de música, vaig dir, escolta, aquí falta escoltar òpera. I es va posar a riure, diu, home, és que aquí sentim música de diferent. Dic, home, estaria bé que jo aportés els meus petits coneixements pel cap de l'òpera i posar alguna àrea d'alguna... De la Cavaller, de la Calas i, bueno, i
les clàssiques, molt bé.
Monaco i el Pavarotti, i vam anar fent així. Un cop al mes o cada dos mesos jo feia una trobada amb la gent per parlar de música.
I què explicaves? L'òpera? Una mica explicaves tot el contingut de l'òpera, de què anava...
L'argument del compositor i una mica dues àries, oi?
Uh-huh.
Una mica per distreure, una hora i mitja, més o menys.
Molt bé.
I últimament també he posat ja música més moderna, diguéssim, tot el que està fent ara de cantant de Baja la Lluvia i també una mica així, eh? En Wikipedia m'ho busquen i faig una mica el nostre argument i llavors poso la música, no? I posant també per la televisió perquè es vegi, eh?
Molt bé.
Aquí, eh?
I llavors, què tal l'acolliment d'aquestes activitats? S'han agradat?
Sí, a mi això m'omple molt i crec que la gent que venen pues, també s'ho passen bé, m'imagino, no? Jo ho faig per fer... Quan vaig entrar aquí amb la meva dona, que estava bé, és la que estava delicada, decidim buscar jo quines activitats podia fer.
Clar.
Però aquí hi havia tota la memòria. Afortunadament, jo de memòria estic bastant bé. Eh? Però que, en canvi, vaig dir, home, i si poso alguna música per variar? I vaig dedicar-me a posar la música d'òpera, que jo coneixia més o menys, i bueno, ho he anat fent perquè m'he divertit jo i crec que la gent també els agradava de sentir-ho.
Home, jo trobo que està molt bé poder aportar, no? Ja que tu tens aquest coneixement, aquestes ganes, i llavors ho comparteixes amb la resta de companys que teniu aquí a la residència. Ho trobo molt important poder fer aquestes coses. I omple molt per tu, també, entenc.
I ja saps que també et vaig explicar que m'agrada molt la muntanya, eh? He fet moltes excursions, he fet la Neto, i bueno, quan he sigut més jove he pogut fer la muntanya que m'agradava, no?
Molt bé, Francesc. Si ara les teves cames... tinguéssim força encara i ara tanquessis els ulls, on t'agradaria pujar? Quina muntanya?
Bueno, pues mira, jo, per exemple, en una muntanya que sempre m'hi estimat molt ha sigut el Mont Arto, que és a la Vall d'Aran,
sí.
I després d'altres...
El Mont Arto a l'hivern o a l'estiu?
Mana?
A l'estiu o a l'hivern, el Mont Arto?
No, jo les muntanyes més o menys les feia a l'estiu.
A l'estiu, molt bé.
Jo inclús vaig ser un accident de muntanya.
Ostres!
Anava a fer una excursió de la vaig poder arribar a fer i vaig estar dos dies tirat a terra i em van portar amb l'helicòpter a Barcelona. Això tenia 40 anys, eh? O sigui,
Fa temps.
Anys, eh? Però, sí. Bueno, al cap d'un any tornava a anar a la muntanya, eh?
Molt bé, molt bé.
Sí, sí.
Llavors, això també hauries de fer com uns recorreguts per la gent i explicar algunes imatges amb les diapositives aquelles que n'hi havien abans i ensenyar-les, no?
Sí, 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 també ho he tingut, sí, sí, això també, també ho he fet i també ho he explicat, també. Però ja et dic, jo, més a més, el que explico aquí és més a més el de la música, eh?
Clar que sí.
El de la muntanya ho porto dintre, però ja no ho he explicat tant, eh? Perquè, esclar, que si la gent no hi entra tant, però el de la música sí, eh? Perquè, a veure, que això agrada, eh? I els cantants d'òpera i dels tres tenors i, bueno, i posar música napolitana i bueno, mirar de distraure la gent que està aquí, perquè també em distraia jo, no?
Clar que sí, això és l'important. Una cosa, Francesc, si per algú que... Quants anys portes ja aquí a la residència Sagrada Família?
Porto 3 anys, ara. Que vaig venir la meva dona, que ja estava delicada, i de seguir que vaig entrar aquí vaig pensar, haig de fer alguna activitat per poder omplir el temps que estic aquí, no? I després per quedar-me aquí. I porto 3 anys i, a més, he fet amistats també i em trobo bé, la veritat.
Molt bé. I si algú, si algú entra nou, què li recomanaries?
És que algú...
Entra nou aquí a la residència? Perquè tothom entra amb una mica de... No? Una mica de que...
Sí, bueno, jo mateix, eh?
Clar.
Però vull dir que no. Jo diria que el que ha de fer un és mirar el que es fa a dintre la residència com aquesta, que hi ha moltes activitats, i mira, de posar-te les activitats, perquè així també fas amics, no? I fas coneguts. I fas la vida més plena, eh?
I és molt important això, perquè ara és casa teva, no? És el teu hogar.
Exacte, sí, exacte.
És molt important. Molt bé, doncs jo et voldria demanar si pogués tornar a parlar amb el Ferran, donar-te les gràcies, no, sobretot, Francesc.
Molt de gust a parlar amb tu, eh?
Igualment.
Gràcies, eh?
A tu.
Ja hi soc, aquí.
Perfecte, Ferran. Pues, es queden un parell de minuts i una mica acabar de comentar amb tu de diguéssim, quines activitats creus que són les més... perquè expliquis una mica a la residència quines activitats es fan pel matí, quines fan per la tarda, perquè jo he vist el Francesc com molt emocionat, no?, amb això que ha fet. Teniu més gent com ell que s'anima a fer aquestes coses?
Sí, sí, sí. Nosaltres, bueno, sempre els donem opció... A veure, en una residència, no en aquesta, en qualsevol, realment una de les coses, de les qüestions bàsiques perquè la gent estigui bé i estigui a gust és que puguin fer coses.
Clar.
I quantes més, millor. Llavors, la nostra tasca és anar, bueno, tindré un programa d'activitats que sigui el més complet possible i anar també canviant-les. Vull dir que no sempre siguin les mateixes perquè, com en tot, la gent s'avorreix.
Normal.
Llavors, nosaltres intentem, als de matins, fer qüestions més terapèutiques i més de gimnàstica. Tots els dies hi ha un grup de gimnàstica grupal. Hi ha activitats més terapèutiques, doncs tallers de memòria o qüestions d'estimulació cognitiva, etc. Són més al dematí i a les tardes les dediquem més a temes una miqueta més d'esbarjo. Que aquí ja entren, doncs, bueno, temes de bingo, temes de música que comentava el Francesc, pintura, no sé, jocs de taula. Hem començat ara també amb teràpia, bueno, hem reprès ara la teràpia amb animals, que ha estat suspesa bàsicament amb gossos.
Que agrada molt, a més.
Que agrada molt i, a més, és molt... vull dir, els residents els aporta moltíssim. I ha estat suspesa per tot el tema de la pandèmia. Hem estat pràcticament 2 anys que no es podia fer i ara l'hem reprès. No sé, doncs fent tallers puntuals, tallers de cuina, tallers de cosir, fem espectacles...
No pareu.
No, a tocar. No, és que intentem que, ja dic, que el temps estigui el més ocupat possible precisament amb la finalitat de que la gent no s'avorreixi. Això és perillós, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, no, completament. Molt bé. Si algú està interessat, perquè teniu places tant pel centre de dia com residència, on ens recomanes que es posen en contacte amb vosaltres?
Bueno, el telèfon, si te'l dono, és el 93 512 97 50, que és el telèfon directe de la residència, i després per la web, simplement entrant a sanitasmayores.es, doncs poden tindre accés a tot, no només a aquesta residència, sinó a totes les residències del grup, a més amb una informació molt detallada.
Perfecte, i també recordo que des d'inforesidències.com teniu també la fitxa completa també, si volen revisar-la abans de trucar-vos. I us repeteixo el telèfon, 93 512 97 50. Pues, Ferran, moltíssimes gràcies al director de Sanitas Majors de Sagrada Família i també pues, al Francesc Pasqual per estar amb nosaltres i explicar-nos també tot el que fa respecte a la música i com això li omple tant. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs anem a la borsa de treball. Avui vull anar molt ràpida perquè bueno, tenim 150 ofertes de feina que han entrat els últims 10 dies i en tenim una mica passat a tot arreu. Però llavors doncs, volia comentar-vos unes quantes perquè sapigueu què és el que teniu i si coneixeu algú que estigui interessat doncs li animeu a que entrin dintre de la borsa de treball d'inforesidències.com perquè allà poden trobar totes les ofertes que hi ha. Tenim ofertes, per exemple, a Girona hi ha 13 ofertes obertes, exemple, a Residència Masmoner, a Santa Coloma de Farners, que es busquen un psicòleg. També a Masmoner demanen un terapeuta ocupacional. A la vostra llar, les Oliveres, a Sant Gregori, a Girona, també un treballador social. I professionals d'infermeria. Bueno, professionals d'infermeria, jo crec que ja ho saps, Jordi, que
és tot permanent. Arreu.
És permanent i jo crec que en totes les residències. Sí. Però bueno, també a Blanes, per exemple, demanen un terapeuta ocupacional, a la Llagostera també, també a Sant Gregori un psicòleg, i gerocultores pues, també bàsicament a la majoria de residències. També tenim ofertes a Tarragona, per les zones pels que ens sentiu des d'allà, a l'Onada a Tarragona demanen professionals també d'infermeria, i també volen gerocultores, les dues coses. I a Barcelona tenim pues, bastantes ofertes i hi ha de tot. Diguéssim, hi ha des de Barcelona ciutat fins a Sant Vicenç dels Horts, Badalona, Piera, diguéssim, a molts llocs de Barcelona i els voltants es necessiten gent, sobretot educadors socials, fisioterapeutes i pues, una mica tots els tipus de professionals que es necessiten a les residències. Animeu-vos i entreu a la borsa de treball d'inforesidències.com. La consulta del treballador social. Aquí m'ha arribat una pregunta d'una persona que és una cuidadora d'una persona que té pues, una malaltia d'Alzheimer. I llavors diuen que a vegades comencen a sortir coses que necessita arreglar aquests problemes perquè si no comença a perdre molta energia i que es posa molt nerviosa. Llavors jo volia donar una mica tres consells perquè sigui més fàcil. Sobretot el que cuida una persona amb demència, sobretot si és Alzheimer, el que necessita és que es cuidi molt la seva energia per poder cuidar bé. Llavors, per mi, fes-te tres preguntes sempre. Una és de seguretat. El que està fent afecta la seguretat d'algú? La segona és de salut. El que està fent té un impacte en la salut d'algú? I la tercera és la conducta. La conducta que et molesta a tu o a qui? Llavors, una vegada tens identificat la categoria, pots determinar quina has d'abordar i quina energia li has de dedicar a cada una. Per què? Perquè tot el que caigui en el que sigui la categoria de seguretat és màxima prioritat. Després és la salut i després és la conducta. Anem a posar uns exemples de cada. Exemple de seguretat. Per exemple, seria deambular. Comença a aixecar-se per la nit a deambular. Ja saps que aquesta persona, si comença a deambular a mitjanit, pot caure, es pot fer mal i això és, pues, té un impacte en la seva seguretat. Per tant, prioritat absoluta d'intentar arreglar aquesta situació. El segon, el tema de la salut. Per exemple, es nega a prendre els medicaments, que això ens passa. Què és el que ha de fer? Pues, o intenta triturar-los o parlar amb el metge que te'ls doni amb líquid per poder posar-li amb l'aigua o amb el iogurt, etc. I el tercer, que és el de la conducta. Jo crec que aquí hi ha molts exemples de coses que comencen a fer que és inapropiat, no? Com menjar amb les mans o posar una cosa constantment. Jo aquí la pregunta és, realment, a qui li molesta? Et molesta tu? Molesta l'entorn social? Perquè al final jo crec que el problema que tenim amb la persona que està cuidant una persona amb demència és que és molt dolorós veure com aquesta persona que t'ha importat i comença a ser una persona que tu no reconeixes i, de fet, a vegades no et reconeixen ells a tu. I llavors jo crec que això és el que ens fa més mal i això és el que potser ens atrapa a intentar canviar les coses que fan perquè troben que no hauria de ser així. El meu consell és no t'agobis amb aquestes coses conductuals. Accepta-les, a vegades es donen en períodes molt curts i llavors doncs, intenta deixar les teves energies per coses més importants com pot ser la salut i la seguretat.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ja estem al final de És gran, ser gran. Bona tarda, Anna.
Bona tarda i moltes gràcies i, sobretot, que tothom sigui molt feliç.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidències. I hem acabat.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat, a Ràdio Estel.
Ja estem a Eixos de felicitat. Bona tarda, Cristina.
Bona tarda, Jordi.
Cristina Vallès, coach espiritual. Vols afegir alguna coseta més?
No, feliç, molt feliç.
Vale, això és el més important.
Perquè sí.
Aquells que no coneixeu la Cristina, us recomano que l'aneu a veure, ni que sigui un dia a la vostra vida, per veure-li la cara de felicitat. I no ho dic en broma, ho dic en sèrio. Perquè encara que les coses estiguis magres, sempre regales un somriure. I això és el que dona força als que passem per tu. Llavors, avui li vaig demanar a la Cristina que parlar d'un tema que ella sap que sempre... Jordi, sempre estàs igual, de parlar sobre el propòsit de vida. N'hem parlat moltes vegades i sempre fas aquella cara... Jordi, és que ja hem parlat 500 vegades, una altra vegada més. Dic, bueno, ara farem una mica la revanxa i ho intentarem parlar aquí per la ràdio. Què és el propòsit de vida? Com el podríem centrar? Aquest concepte que està molt de moda, sobretot quan acaba el Nadal i tots es fem els propòsits o objectius del que farem aquest any, però ara ja estem al mes de febrer i ara ja el propòsit de vida ja té una altra dimensió. Què és?
Sí. Aviam, primer penso que és una cosa molt personal, o sigui que igual el que a mi em sembla és diferent del que a tu et sembla, diferent de les persones que ens estan escoltant. Però per mi he estat reflexionant una miqueta i em va molt bé una afirmació que fan molt els budistes. Ja saps que jo sempre m'inspiro molt amb el budisme i per ells diuen que segur que tothom, no? Qualsevol persona amb la que et puguis trobar pel carrer, alguns companys o familiars o fins i tot un desconegut, tu el pares i li preguntes si ell vol ser feliç, segur que tots diríem que sí, amb això hi estem d'acord, i si vols deixar de patir, suposo que amb això també. Llavors, el propòsit de vida, així a grans trets, i al meu entendre, seria ser feliç, val? Així és molt de manera general. Després, la pregunta és què vol dir ser feliç i com aconseguim aquesta felicitat. Sembla que avui dia la felicitat la posem molt a fora. No? Busquem allò que ens omple, que ens fa sentir bé. Si, no sé, si ens comprem alguna cosa, ens sentim millor. Si tenim una bona parella, una bona feina. Però, en el fons, tots sabem que la felicitat és una cosa que depèn de nosaltres i que està dins nostre. Llavors, per mi, el propòsit de vida és el fet d'acceptar qui ets, entenent doncs, que darrere d'aquesta pregunta de qui ets hi ha d'haver un treball d'introspecció i què és el que has vingut a fer, quins són els teus dons, amb què gaudeixes, no? Amb què tu passes bé, si t'agrada fer, no ho sé, doncs arreglar les plantes, doncs està clar que seràs un bon jardiner, si t'agrada pintar, un bon pintor, si, no ho sé, si t'agrada doncs, tenir cura dels altres, pot ser que la medicina et funcioni. Llavors es tracta de veure amb què tu et pots desenvolupar d'una manera satisfactòria, per dir-ho així, i això et fa feliç. I a la vegada fa feliç a la gent que t'envolta, perquè no és un tema de només jo, no? De que jo sigui feliç. Jo seré feliç si per allà on camino també estic generant certa felicitat. Per tant, ho diria una mica així. Què et sembla?
Ja em comences a generar dubtes. Menys mal. Vinga. Que només tinc una fulla, les demés ja estan escrites. I com estem a distància, llavors... I tenim un test controlat, llavors el portaré bé. Només tenim un propòsit de vida? O en tenim més? Perquè entenem el propòsit com algo que ens ve de l'ànima, si parlem amb sota aquests termes, i no és un propòsit no que ens ve de la ment. Els objectius de cada any, entenc que això no són propòsits, sinó el propòsit és algo que és inherent a la nostra ànima, al nostre cor. Posem-li l'etiqueta que cada un vulgui. Llavors, en tenim un només de propòsit o va evolucionant?
Jo crec que n'hi ha un de molt central, que per mi tindria molta relació també amb el karma. Sí, el karma també és una cosa que se'n parla molt i no sabem ben bé què vol dir i quin sentit té. Karma en sànscrit vol dir acció, entenent que qualsevol acció tindrà una reacció. Per tant, qualsevol cosa que jo faci, digui o pensi en aquesta vida generarà una sèrie de resultats. És a dir, que el meu propòsit està molt relacionat amb el karma que jo estic generant ara mateix i amb el karma que hagi pogut generar anteriorment. Només en tenim un? Jo crec que sí. Un d'important que després es va, d'alguna manera, desenvolupant en petits propòsits de vida que, depenent de l'etapa, es poden anar modificant. Clar que no és igual el propòsit de vida d'una persona que té 10 anys que d'algú que en té 50. Però sempre hi ha una línia, no? Cada persona té una motivació de vida, entenent que sempre hi ha d'haver, per mi, aquesta premissa important de ser feliç i evitar el patiment. Això seria una mica...
Llavors, seguirem preguntant, Vull dir...
Vinga.
Si el meu karma o el meu propòsit de vida és ser professor d'universitat, No hi hagin similituds amb la meva persona, en absolut... Si faig una altra cosa, per exemple, em dedico a ser jugador de futbol o em dedico a fer d'empresari o director de banc, les coses m'aniran malament perquè la vida em conduirà a que realment sigui professor d'universitat? És tan senzill o tan simple el tema o aquí ja se m'ha anat l'olla?
No crec que sigui tan matemàtic com que si no fas el que és el teu propòsit de vida, les coses et vagin malament... I tampoc crec en que realment hi hagi un destí escrit, no? per cada persona. Sí que hi ha una línia o unes persones amb les que t'has de trobar, una feina en la que tu et sentiràs molt bé i seràs molt bo fent allò, però igual n'hi ha 50 de feines, m'entens? I amb totes elles tu pots trobar aquest sentiment de realització. Per tant, no ho sé, igual m'equivoco, però no penso que les coses t'hagin d'anar malament. De fet, jo miro la meva vida i he fet moltíssimes coses diferents i sí que és veritat que des de dalt em van tocar una mica la cresta perquè anava molt descarriada en el seu moment, però tampoc he tingut la sensació de que hi hagués un càstig o que les coses m'anessin malament. I la idea aquesta de l'error, d'equivocar-te, també és bastant complexa, perquè per mi l'error no existeix. Sempre hi ha la possibilitat d'aprendre. I si has viscut alguna cosa, segur que l'havies de viure i d'allà n'has après, per molt dolorós que sigui, no? Penso en la gent doncs, que estan malalts, que tenen situacions complicades. Segur que d'allà en treuen algun aprenentatge, tot i que sigui un calvari el que estan vivint.
Llavors, seguim una mica amb el propòsit. El propòsit és tal que tal persona té que ser professor d'universitat o tal persona té un do o té una passió que és la comunicació i això es pot transcriure en ser professor, en ser conferenciant, pot estar a una universitat, pot estar en una escola, vull dir, que és molt ampli i no és tan concret.
Sí, Jo penso que aquí ho has clavat molt. O sigui, el do seria, per exemple, la comunicació, i aquest do de quina manera es manifesta la Terra amb aquesta dimensió en la que vivim. Doncs es pot manifestar a través dels mitjans de comunicació, a través de ser professor, a través de moltes coses, de fer teràpies, no? Com aquesta comunicació tu, d'alguna manera, la potencies perquè arribi allà on ha d'arribar.
I llavors, això què té a veure amb el karma? Perquè ho has introduït tu, jo segueixo el fil que tu has introduït. El propòsit que té a veure, què té a veure amb el karma? Perquè el karma, col·loquialment, sembla més un càstig. Eh? I què té a veure el propòsit amb el karma?
Clar, el karma, per mi, i en la filosofia hindú, no és un càstig. El karma simplement és el resultat de les accions que tu has fet. Per tant, quina relació pot haver entre propòsit de vida i karma? Doncs el que d'alguna manera estava explicant abans, de que depenent del karma que tu hagis generat en vides anteriors, tindràs un propòsit de vida o en tindràs un altre. Entenent que, no sé, posem per cas, no? una senyora que es dedicava a fer ceràmica i era molt bona a la, no sé, a l'època medieval, val? Llavors han passat vides, s'ha reencarnat i aquella dona té aquell do en potència. Per tant, allà hi ha un karma que genera una llavor i pot ser que tingui relació amb el seu propòsit de vida, que en aquest cas sigui treballar amb les mans o ser una artesana. M'explico? O sigui, el karma no és un càstig, el karma és el resultat del que nosaltres hem fet. Sí, no? Moltes vegades es parla del karma com si fos això, un càstig, però no és un càstig. Hi ha karma, no? Els budistes diuen que hi ha tres tipus de karma, el karma positiu, el karma negatiu i el karma neutral. I que hi ha karmes de persona individual, karmes de parella, de família, de poble, fins i tot es parla dels karmes a nivell de país. No? Si jo què sé, pensem en Alemanya, no? Amb el que va passar, doncs allà es va generar un karma com a país. Llavors, la relació que pot tenir el karma amb el propòsit es pot lligar d'aquesta manera.
Llavors, ara entrarem en uns moments de publicitat i després et preguntarem un llibre per consolidar més aquest tema.
Molt bé.
Residència Vivent i Amollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Estem amb Cristina Vallès, coach espiritual, que estem parlant del propòsit de vida. Quin llibre ens podria recomanar per centrar més el tema?
Doncs us recomano un llibre que és molt bonic, bastant fàcil de lectura, que és un llibre que es titula En defensa de la felicitat i és d'un monjo budista, que és en Mathieu Ricard, que és un francès, que fa uns anys li van fer un reportatge molt interessant a la revista Time i el titular era L'home més feliç del món. No? Llavors va estar, no sé... El recordes? Estava molt bé, molt bé, molt bé. I li van fer no sé quants experiments a nivell del treball del cervell, de com pensava, com sentia, emocions, i van arribar a la conclusió de que era l'home més feliç del món. I penses, ostres, que bé, deixa'm a veure què explica. I realment aquest llibre és molt bo en relació al que us deia, no? de què he de fer per ser feliç, perquè si tot depèn de mi, doncs m'hi poso, m'arremango i vaig a treballar en aquest sentit.
Jo tinc a comentar una petita anècdota respecte a aquest llibre. Me'l vaig comprar perquè fa anys vaig anar al primer Congrés Mundial de la Felicitat que es va fer a Miami. Aquest senyor estava per allà, el vaig anar a saludar, però jo amb el meu castellà anglès, ell no em va entendre gaire, vam estar rient, ens vam abraçar, es van donar la mà i vaig marxar. però em vaig comprar el llibre en anglès i encara el tinc a la biblioteca a casa, que llegir-lo en anglès em costa molt. Vull dir, ara buscaré la traducció en castellà perquè realment costa.
Sí.
Vull dir, perquè és un llibre que no és que sigui dens, però clar, no és...
No,
és...
no, però tracta temes de filosofia. Exacte. I d'introspecció, i en anglès m'imagino que deu ser una mica més complexa.
Amb el meu anglès és complexa, amb el teu no, però amb el meu anglès ja puc dir que és complexa.
És molt bo, de veritat. Si teniu l'oportunitat de buscar-lo, és una lectura molt agradable.
Doncs pues gràcies. Llavors, com puc trobar jo el meu propòsit de vida? Perquè els nostres oients es puguin fer... Ja sé que no s'ha apretat un botonet, això en parlo moltes vegades, i aparece i ja està. No, però quines indicacions es donaries per trobar el nostre propòsit de vida?
Penso que el més important és no enganyar-nos, perquè estem vivint uns moments que hi ha com molta convulsió a nivell social, no? Molt acomodament, la gent està vivint d'una manera força trista, si se'm permet dir la paraula, i ens conformem molt, no? També es parla molt de la zona de confort. Si tu estàs a la teva zona de confort, és difícil que trobis el propòsit de vida. Per tant, el primer que diria seria no t'enganyis, sigues valent o valenta de poder mirar-te als ulls i saber si el que estàs fent et ressona dins, si estàs amb la persona que realment estimes, si tens una feina que t'omple i si vius allà on t'agrada viure i si amb aquestes tres preguntes tan bàsiques i tan elementals estàs content, doncs a partir d'aquí tens una bona base per començar a buscar el teu propòsit. Però és una feina de no rendir-te la primera, no? Never give up, com diu Dalai Lama. És a dir, que no et cansis, que no et rendeixis. Si proves alguna cosa i veus que no és per allà, doncs t'aixeques i continues caminant. I segur que ho acabaràs trobant. És difícil de dir, no?, una fórmula màgica per poder trobar el teu propòsit de vida. En el fons, de vegades ens compliquem molt i ens pensem que tot és molt complexa i la vida és molt senzilla i no cal que ens fem masses elucubracions del que hauria de ser, com hauria de ser, simplement viure. Sobretot a Occident, penso que ens ho fem molt difícil, no? A Orient tenen les coses una mica més... De fet, l'experiència que tinc amb la Índia, viuen amb quatre coses i són molt feliços.
Llavors, ens has comentat que ens hem de replantejar o sentir feina, parella i on vivim.
Sí, per exemple.
No, però la pregunta és, jo puc sentir-ho, però ho sento una vegada, sí. Però després puc entrar en paranoia i posar en dubte el que la sento i llavors automàticament entra al nostre cervell. Llavors aquí és quan hem que trucar al nostre coach, al nostre terapeuta, al psicòleg, i, ei, Cristina, estic aquí, què faig?
Sí, però mira, jo treballant cada dia faig un munt de consultes i és molt curiós perquè tothom em diu el mateix. No m'has dit res que no sapigués, i d'això es tracta. Tu saps quina és la teva veritat i saps el que has de fer i el que realment et fa feliç. Quan anem a buscar ajuda, que jo també ho faig, quan estàs en un carreró sense sortida, la teva intuïció i el teu jo superior saben perfectament què és el que vols, però després venen els pensaments obsessius, les teves pors, les teves creences, no? Tots els obstacles que poden aparèixer. Però en el fons tu saps el que has de fer. Per tant, fixa't el que m'has dit, que ho has sentit en un moment. Si ho has sentit en un moment, segur que ho recordes. Després pot ser que entris en paranoia, com has dit, i la cosa es compliqui. Però tu ho has sentit. I en aquest sol instant en què has pogut sentir el que realment vibrava dins teu, en tens suficient per inspirar-te tota una vida. Sí?
El teu comentari pot provocar, entre cometes, depressió a molta gent. Però, bueno, seguim. És broma.
No es tracta d'això. No, sisplau.
No. Saps que ho dic en broma, però hi ha un punt de veritat. Llavors, si això és tan important, per què amb les quatre organitzacions en les quals tots estem conformats, és a dir, escoles, universitat, és a dir, formació, pares, mares, empresa i el govern o govern, aquí tenim que diferenciar si és de Madrid o és de Barcelona, per què això no se'n parla o no s'intenta potenciar? Perquè aquest és l'eix principal de la nostra vida, saber quin és el nostre propòsit, perquè si jo estic content, estic feliç i estic en pau, tot fluirà molt millor, doncs, a la família, a l'empresa, amb la relació amb els meus pares i la relació política o social. Per què això no es treballa? Hem dit d'una altra manera, per què no es treballa en sèrio, això?
Doncs perquè suposo que persones felices són persones despertes. I tal i com tenim muntat el panorama social, polític, no interessa massa que la gent estigui desperta. És millor que estiguem tots ben apalancats al sofà, mirant doncs, les quatre sèries que ara no, surten per no sé on, que jo no tinc ni tele, però sempre és millor que la gent senti que no té allò que vol, perquè hi hagi aquesta necessitat no, de no poder satisfer mai els teus desitjos. I per què no? Per mi l'escola és la clau, l'educació. I sembla que es comença, hi ha projectes molt bonics realment a nivell educatiu on comencen a parlar de les emocions als petits. Vaig fer un taller preciós en una escola de castellà on tots els alumnes de l'escola van passar a fer meditació. Però hi havia certs temes que eren tabús. No podies parlar de la mort, no podies parlar... I clar, dius, ostres, al segle XXI... Els nanos necessiten que els acompanyem i necessiten gestionar i aprendre què són les emocions, d'on venen, d'on sorgeixen, com les puc conèixer, com les puc treballar, com m'hi relaciono, per així poder conèixer-se millor a un mateix i les universitats. Penso que tenim un sistema educatiu que és molt antic, amb tot el respecte, però, ostres, som un país que no fa tants anys estàvem en una dictadura i no han canviat massa les coses a nivell educatiu, no? Aquesta idea del professor amb la classe magistral i tots els alumnes, per favor, vull dir, una revolució de veritat ha de començar per l'educació i una educació que vagi a la persona, no tant al coneixement i a... M'explico? Clar que sí que és important que aprenguem, però de quina manera ho fem i a què estem donant importància.
Realment, escoltar-te és emocionant perquè jo sóc d'Escopino i sóc professor d'una universitat catalana, la Universitat Politècnica de Catalunya, i crec que necessitem, més que una revolució, una bomba, no una bomba real, perquè això seria
sí,
Jordi,
total.
Em tancarien a la presó o no ho sé, però sí que necessitem una revolució de dalt a baix. I aquí seria important en el qual que tots... els que conformem aquestes societats tiréssim endavant. Llavors, ens queden uns minuts, passem a publicitat i després quin consell de meditació o relaxació ens pots donar?
Molt rebé. Fins ara.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Vale. Ara, Cristina, es podies donar un consell per relaxar-nos? Consell, no meditació, perquè amb aquests 13 minuts i escaig que m'ha dit el David que ens queda, no hi ha temps.
Sí.
Quin consell es podies donar?
Sí. Simplement, hem parlat de trobar aquest propòsit de vida i aquesta felicitat. Per tant, necessitem acceptar qui som. O sigui que us proposo que us poseu davant del mirall, simplement, sense buscar aquella arruga, sense fixar-nos en si fem ulleres o no, i que mirem què ens està impedint ser feliços, quins obstacles hi ha que no em permeten ser feliç. I un cop els haguem detectat, ens fem una afirmació sempre en positiu, de jo sóc capaç de vèncer aquestes pors o jo decideixo com vull que sigui la meva vida, i ens mirem observant-nos amb compassió, acceptació i, sobretot, molt d'amor, entenent que nosaltres som la font principal d'amor. Sí? Llavors, és un exercici molt bonic de fer, molt senzill, i que us recomano que el practiqueu.
Jo ja l'estic practicant mentalment, ja veig el primer problema, la primera resistència, és ficar-te dalt del mirall que no sigui per pentinar-te.
Doncs d'això es tracta.
Per tant, tu dius que és senzill, però tan senzill jo no el veig. Ens fiquem davant del mirall, rentem la cara, ens pentinem. Alguns es dediquen més temps que en altres, el David i jo no hi dediquem massa temps, però les dones, sobretot, hi dediquen molt temps. Però realment ens mirem al mirall?
No, no gaire.
Perquè no. La Cristina, senyors oients, ens dona molts consells, però el dona amb aquesta vagueta i amb aquesta cara angelical, però després... Quan t'hi fiques a fer una pràctica que et recomana ella, necessitem la nostra preparació, vull dir. I és on surten totes les... I ara, bromes a part, surten totes les nostres resistències. Per tant, recomano als nostres oients que se sentin, que es fiquin davant del mirall, que no tinguin por de veure's, que no passa res, som nosaltres, l'encarnació que veuen davant és la nostra figura humana, i endavant, a veure què passa.
Exacte, amb molt d'amor, sobretot.
Pues moltes gràcies, Cristina. Cristina
gràcies
Vallès.
Gràcies a vosaltres, Jordi.
Coach espiritual, sempre és un plaer tindre't aquí i sempre que em deixis aniré trucant per anar
clar
tractant. Tots aquests temes, com has dit tu, són molt importants i avui hem tractat un tema que és essencial a la vida de tots, que és el propòsit de vida.
Sí. Molt bé, Jordi, gràcies.
Pues una abraçada ben forta.
Igualment, que vagi bé.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda i, sobretot, que aprofiti.